Més informació a ib3notícies.com. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Si continueu amb nosaltres, aquesta és ja la segona hora de programa. Tenim moltíssima calor a l'exterior de l'estudi, aquí a l'interior, afortunadament, no, 28 graus de temperatura, i continuem immersos en aquesta intensa onada de calor. La EMET manté activats avisos per temperatures màximes a nivell taronja a diverses zones de l'arxipèlag. Així que, com veus, tant a Eivissa com a Formentera i també a gran part de l'illa de Mallorca, que compartim aquí a pantalla i ho descrivim per als espectadors, el termòmetre no dona treva, Joana.
Està disparat a l'estona. Les temperatures tornaran a fregar. Avui, prop dels 40 graus, especialment a l'interior de Mallorca i també a punts de les Pitiuses, especialment a Eivissa, com deies. Ahir els registres més elevats es varen assolir en el refugi i també a Natura Cavall, a Manacor, amb 40,3 graus, seguits de Petra, també de Vinibona, amb 40,1 graus. Ho veiem aquí en pantalla, aquest llistat del rànquing dels 10 llocs amb més calor. A Eivissa, a Sant Miquel de Balançat, van arribar als 40 graus, també. Per aquí s'espera, per avui s'espera un cel poc ennigulat, molt de sol i una sensació de xafogor elevada, sobretot durant les hores centrals del dia. De, per cert, que possiblement hi tingui a veure la boira espessa que hem tingut i que s'ha pogut apreciar a primera hora del dematí. Ja ho podeu veure en aquestes imatges del dematí, volem dir molt prest. Jo eren d'haver del dematí, boira que s'ha apreciat al centre de Mallorca i també aquí a Palma.
Insistim que heu d'anar alerta amb el sol i les altes temperatures. Les autoritats recomanen evitar l'exposició perllongada al sol, que vos hidrateu sovint i extremar la precaució amb infants, persones majors i també gent que faci feina a l'exterior. Aquesta situació de calor extrema també incrementa el risc d'incendis forestals. De fet, avui, 9 de juliol, el nivell màxim de perill per incendi forestal és d'alerta foc 4, i recordeu que està prohibit cremar en terreny forestal. A la península, els focs no donen treva. Castella i Lleó ha registrat 60 incendis en les darreres hores, la majoria provocats per llamps. I a Catalunya, els bombers han hagut d'afrontar 3 nous incendis simultanis en confinaments puntuals que han afectat fins a 15.000 persones, Joan.
El foc més important ha estat el de Navarcles, a Barcelona, amb 30 hectàrees cremades, seguit del d'Aiguamúrcia, a Tarragona, amb 25 hectàrees cremades, i el de Gavà, amb 7 hectàrees afectades en total. Més de 200 municipis catalans, ara ho tenim aquí en aquestes imatges, es troben en alerta per al risc d'incendi, una situació que també a les Balears segueix amb especial atenció, o seguim amb especial atenció, mentre persisteix aquesta onada de calor excepcional.
Molta alerta, per tant, amb el sol, amb la calor, amb el risc d'incendi, i just ara obrim finestres a l'exterior per saber si encara tenim algun banc de boira. Ja hem vist les imatges que a primera hora eren molt presents, però ara, al Manco, al Port de Mó, a Menorca, un dia totalment clar, amb un cel blau, la mà continua també ben blava i en calma, un dia d'estiu, en què se pot notar, no?, com aquestes altes temperatures fan acte de presència. No hi ha vent, el Manco no es pot... En aquesta imatge en concret, no, els arbres, les palmeres no se mouen, o sigui que dia de calma total al Port de Mó, companys.
No, i hem de dir, a més, que possiblement siga un dels millors llocs per passar avui aquest dia de calor, perquè Menorca, ja ho hem vist abans, és dels llocs on Manco calor farà, o com a mínim que no en tindran tanta com tenim, per exemple, a Mallorca i també a Pitiusa. Per tant, qui volgués passar un bon dia, si pogués, seria segurament aquí, en aquest Port de Mó.
Tenim una imatge més, una finestra més, que obrim i compartim amb els nostres oients i espectadors. El Puig de Maria, a Pollença, tampoc hi ha boira, o el manco no és un cel tan clar, no és un cel tan blau, però no se percep bancs de boira com per no tenir una visibilitat, no?, d'aquest indret. La mà també continua amb calma i molta, molta, molta calor per al dia d'avui, així que aprofitin per pegar-me un càstig o qui pugui.
És allò que s'intueix d'aquesta imatge, ho mides i dius, no fa temps d'estar per enmig de les muntanyes o per enmig d'aquest verd, perquè segurament mos quedaríem una mica socorrats.
No, i tampoc convé, tampoc convé que la gent
que no davallin la guàrdia
en un dia de tanta de calor.
No, se superaran els 40 graus, ho han explicat els companys just abans, així que moltíssima precaució. No veiem boira, però la boira ha estat la causa de tots els retards. El manco 30 a Son Sant Joan. Parlam amb Beatriz González, portaveu d'USCA, dels controladors aeris, per saber quina és la situació ara mateix. Beatriz, bon dia.
Hola, buenos días.
Molt de retards acumulats. Sí, t'escoltam, conta'ns, quina és la situació?
El tráfico ha estado regulado en arribadas desde las 6 de la mañana hasta las 9 debido a la niebla. Esto lo que implica es que necesitamos una separación mayor entre los tráficos que llegan a Palma. Normalmente los entregamos con 3 millas entre tráficos y debido a la niebla que teníamos hoy, la baja visibilidad, necesitábamos ampliar esa distancia a 9, de manera que puedan tomar con el mayor margen de seguridad posible. Esto lo que implica es que pueden entrar menos aviones a la hora, la capacidad se ve reducida y hasta las 9 de la mañana ha sido así, solo en arribadas, pero obviamente también genera retrasos en los vuelos de salida sucesivos. Ahora mismo ya la regulación se ha levantado y los tráficos están llegando con normalidad y a partir de ahora empezaremos a recuperar.
És una situació habitual, clar, mos demanant si això pot arribar a afectar o fer que hi hagi retards que se vagin acumulant al llarg del dia. No sé si és habitual que en aquesta època de l'any, per mort de sa boira, hi hagi aquesta acumulació de retards a primera hora.
En algunos días de verano sí que ocurre por la mañana a primera hora. Es verdad que a lo mejor no tan intensa como la de hoy y no se alarga tanto en el tiempo. Pero sí que es habitual en verano. Normalmente se da porque la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío es muy baja, de un grado, y el viento está muy en calma.
Alguna recomanació a passatgers que hagin de volar precisament avui perquè ho tinguin present aquesta situació?
De momento, tranquilidad, la situación va a recuperarse y, como siempre, desde control lo que se busca es ampliar los márgenes de seguridad al máximo posible. Entonces, tener en cuenta que, por regla general, cada vez que hay un retraso es por nuestra seguridad y es para que todos podamos volar tranquilos y con la mayor seguridad posible.
Parles de seguretat, hem d'entendre que quan hi ha boira és més perillós. És perillós volar o fer volar avions quan hi ha boira?
No es más peligroso. Lo que pasa es lo que os he contado de la distancia. Para que, al ser la visibilidad más reducida, quizá necesitan más recorrido de pista para abandonarla, necesitan más tiempo para poder salir de nubes y ver la pista. Entonces, al necesitar más espacio, se regula el número de arribadas por ese motivo.
Beatriz González, desde USCA, muchísimas gracias por actualizar esta situación.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, lo único que sí que queremos recordar es que ya estamos en temporada alta y que un año más el tráfico sigue aumentando y el número de controladores desgraciadamente no lo hace al mismo ritmo.
Una reivindicació al personal de controladors que igual que altres sectors també demanen reforços. Moltíssimes gràcies, Beatriz.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Parlant de reforços, no? No només aquest sector necessita reforços, com vos explicaven, posant en el punt de mira un altre sector que fa temps que reivindica una situació molt semblant, les infermeres. Balears són una de les 5 comunitats amb menys infermeres per habitant, una ràtio, atenció, de 6,24 per cada 1.000 habitants per davall de la mitjana espanyola i per descomptar el món lluny de l'europea.
Efectivament, segons SACSE, segons el sindicat SACSE, farien falta un total de 2.369 infermeres professionals per arribar als nivells serveis europeus i alerten que no només enguany, que només enguany, 80 infermeres han deixat les Balears. I el problema, segons aquest sindicat, no és que faltin infermeres formades, sinó que moltes decideixen partir cap a altres comunitats on les condicions laborals i també salarials són molt més atractives. De fet, entre gener i maig d'aquest any, com dèiem, 80 persones, 80 infermeres, han deixat, com dèiem, les Balears.
Davant d'aquesta situació, SATSE reclama al govern un complement per a places de difícil cobertura a Mallorca, una mesura que ja s'aplica a altres illes d'aquest arxipèlag, que el sindicat assegura que aquest incentiu ajudaria tant a captar nous professionals com a evitar que els actuals que ja hi fan feina marxin. La reivindicació, a més, compta amb un ampli suport. En només 4 setmanes s'han recollit 2.500 signatures d'infermeres i també fisioterapeutes.
En parlem amb Jorge Tera, secretari general de SATSE a les Balears. Jorge, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què significa? Perquè la gent se pugui fer una idea, una ràtio de 6,24 infermeres per cada 1.000 habitants.
Pues, bueno, literalmente la cifra significa que no son cifras que se refieren al Servicio Balear de Salud, sino al conjunto de la población, o sea, las enfermeras que están censadas a nivel estadístico en nuestra comunidad autónoma. Y significa que existen 6,24 enfermeras tituladas por cada 1.000 habitantes en nuestras islas. Esto arroja un total de unas 7.500 enfermeras aproximadamente en ejercicio, lo cual, pues bueno, vista las ratios, estamos por debajo de la media del Estado español, pero lo verdaderamente grave es que estamos muy, muy por debajo de la media de los países europeos, y eso implica pues una falta de inversión, que no de gasto, yo me niego rotundamente a utilizar la palabra gasto sanitario, sino de inversión en sanidad, de inversión en salud, y por desgracia estamos en uno de los países que menos invierte en sanidad.
Jorge, i això, on es nota més aquesta manca de professionals? No sé si hospitals, atenció primària, urgències, residències...
Pues afecta a todo el conjunto, ¿no? Por poner algunos ejemplos gráficos, pues deciros que, por ejemplo, solo en el ámbito de Ipsalud, el año pasado, en 2025, tenemos registradas alrededor de 200.000. Eso es un déficit de plantilla aproximado de 150 enfermeras solo en el servicio de salud, ¿no? Eso pues implica que han quedado muchos contratos sin cubrir, sobre todo a nivel de sustituciones, lo que estamos viendo ya este verano, ¿no? En particular en Sonespaces, que es el hospital que absorbe más volumen de enfermeras, pues que quedan muchos contratos de sustitución, muchas bajas sin cubrir, pero eso obviamente se transmite a todos los ámbitos. Por ejemplo, estamos asistiendo este año pues a una situación muy seria en el IMAS, ¿no? Un mayor de defensa social, ámbito residencial, donde hay muchísimos turnos sin cubrir, donde hay ausencias, bajas, vacaciones de profesionales sin cubrir, con lo que la asistencia sanitaria a las personas mayores que viven en estas residencias, el cuidado profesional, pues obviamente se deteriora, o también es un ejemplo lo que ocurre en sanidad privada, donde prácticamente no son ya propias en los hospitales de la sanidad privada, sino que están cubiertos por profesionales de la sanidad pública, por enfermeras de la sanidad pública, que van a hacer un porcentaje de jornada, a doblar, lo que conocemos coloquialmente como doblar, para nutrir ese déficit de plantillas. Y por otra parte, para dar cobertura a uno de los grandes problemas que genera esta situación, ¿no? Para conseguir un salario que permita vivir de acuerdo a la categoría profesional, las responsabilidades de esta profesión con titulación universitaria, y que desgraciadamente pues el nivel de vida en Baleares, que nos proporciona un salario como el que tenemos ahora, pues está por debajo debido, pues como todos sabemos, ¿no?, a un alto coste de la vida, a un precio de la vivienda en el top 3 probablemente de las ciudades, en el caso de Palma, pero de la comunidad autónoma en general. Y bueno, esa es la situación un poco que vivimos hoy en día.
Jorge Tera, secretari general de SATSE, per què marxen les infermeres? Ara parlàveu d'aquest problema de trobar habitatge, de poder pagar un habitatge i haver de doblar torn, però no sé si l'habitatge és l'únic problema, l'únic emperò que es troba a l'hora de poder fidelitzar aquests treballadors aquí en aquest arxipèlag.
Pues me daría un punto muy importante, porque la gente que se marcha, con muchos de los que tenemos contacto, muchas son enfermeras afiliadas al sindicato, y lo que estamos viendo es un éxodo masivo en los últimos años de gente que ya estaba estabilizada aquí, pero no adquirieron una vivienda en su día, y sobre todo el tener que acceder hoy en día al mercado de la vivienda, ya sea de compra o ya sea de alquiler, con un salario bastante normal, pues es muy complicado. Eso no solo nos ocurre a nosotros, sino que les ocurre a toda la población. Lo vemos funcionarios del Estado que tienen que venir a Baleares. Si tenemos que seguir nutriéndonos de enfermeras de fuera porque somos incapaces de producir suficientes para abastecer el sistema y no somos competitivos a la hora de ofrecer empleo a las enfermeras de la península o incluso de Europa, que han estado viniendo en años anteriores y ahora tampoco vienen, ¿no?, de países del este, etcétera. Pues lo que ocurre es esto, que han, por un lado han dejado de venir enfermeras y por otro lado gente que estaba estabilizada aquí, que llevaba ya 5, 7, 10 años, pero no habían adquirido una vivienda, no tienen una vivienda en propiedad, comprada en una época anterior a la de ahora, pues se están marchando porque la calidad de vida aquí con el mismo salario es muy inferior a la península. Estamos en la media de salarios del Sistema Nacional de Salud, de las comunidades autónomas, y sin embargo estamos en el top de precio de acceso a la vivienda y de coste de la vida, con lo cual esa discrepancia hace que la calidad de vida pueda ser un 20% inferior fácilmente, un 20, un 25% inferior a muchas comunidades autónomas, con lo cual pues la gente en algún momento da un paso.
Jorge, breument, te volien demanar també, perquè demanau aquest, o reclamau aquest complement en el govern de places de difícil cobertura a Mallorca i voldrien saber en què consistiria, què és allò que demanau exactament.
Sí, bueno, nosotros estamos proponiendo tres cosas fundamentalmente. Esta es la más importante. El complemento de difícil cobertura ya lleva implantado desde la legislatura anterior, desde 2023, lleva implantado en las Pitiusas y en Menorca, y ha tenido cierto éxito. Es un complemento económico, por supuesto, pero que también tiene un pequeño impacto fiscal y en puntuaciones de bolsa de empleo, etcétera. O sea, es un paquete de medidas incentivadoras. Económicamente supone 4.800 euros brutos para cada enfermera anuales, ¿no? Eso impacta 400 euros mensuales en la nómina, lo que ayuda a paliar un poco esa diferencia de la vivienda. Esta es una medida fundamental. Pero a nivel salarial hace falta una apuesta por poner los salarios al nivel de nuestro coste de la vida. Si tenemos, insisto, salarios en la media y un coste de la vida top y de acceso a la vivienda, pues ese decalaje o esa diferencia genera un problema muy importante. Y una tercera cuestión y última, que no tiene un coste económico, pero que nos estamos encontrando mucha resistencia por parte de IPSALUD, es facilitar la conciliación de la vida personal o de la vida familiar con la vida laboral. Tenemos turnos preconstitucionales de las enfermeras donde se hacen dos mañanas, dos noches, una tarde, un saliente, un libre. Eso es imposible trabajar así. Es imposible conciliar con los criterios que tenemos hoy. En Ibiza, en Menorca, ya están implantados los turnos de 12 horas. Los estamos pidiendo también en Mallorca porque las enfermeras los piden masivamente para mejorar esas condiciones de trabajo. No tiene impacto económico y, sin embargo, no se está dando facilidades para dar ese cambio, esa modernización de turnos. Por tanto, econòmiques i medidades de condicions de treball.
Sap greu que la manca de personal sigui generalitzada tant de sectors, no? Perquè just abans parlàvem amb els controladors aeris d'una altra qüestió i ells mateixos no han aprofitat també la visibilitat que els podíem donar a través d'una entrevista per reivindicar una situació que també es fa difícil, parlant de metges, infermers, altres professionals que tots afectats per l'alt cost de l'habitatge no veuen condicionada la seva carrera, la seva feina. Jorge Tera, secretari general de SATSE, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Pues gracias a vosotros y esperamos que sirvan, estas entrevistas sirvan para concienciar un poco de que tenemos que ponernos al nivel retributivo que tenemos de coste de la vida en Baleares. Muchísimas gracias.
Igualment per tu. No deixant de banda els treballadors, de fet sempre intentant vetllar per als treballadors i per als seus drets. I vos contam que el passat dia 6 de juliol es va inaugurar al polígon de Son Castelló la primera oficina de l'autònom a les Illes Balears. És un nou servei que serà la finestreta per informar, per assessorar i acompanyar a més dels 100.000 nou treballadors autònoms de aquest arxipèlag.
A més, aquest acte va coincidir en l'anunci de l'escut de l'autònom, que és una nova convocatòria plurianal, dotada amb 600.000 euros que permetrà retornar als treballadors autònoms les quotes de la Seguretat Social que hagin hagut d'assumir durant els primers mesos d'una baixa mèdica.
La intenció del govern amb aquestes noves iniciatives és facilitar l'assessorament burocràtic en aquests treballadors i ajudar tant aquells que estan ja actius com els que cerquen emprendre. Tenim avui amb nosaltres en Joan Blanc, ell és president de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Joan, molt bon dia, com estàs?
Muy buenos días.
Clar, creus que aquesta oficina respon a una necessitat que ja els autònoms havíeu manifestat una vegada i una altra? Serà útil aquesta oficina que s'ha posat en marxa?
Esperemos que sí, ¿no? Es decir, hay que ponerla en marcha, como bien has dicho ahora. Hay que ver luego los datos y los resultados. La intención es buena, lo reclamábamos, se ha puesto en marcha. Ahora vamos a ver con el paso de los meses cuáles son esos resultados.
Tenim més de 100.000 treballadors autònoms aquí a l'arxipèlag. És un bon lloc, Balears, per emprendre. Sempre parlam, no?, de que és terra d'emprenedors, però és un bon lloc ara mateix, en el 2026, per atrevir-se a ser autònom? No sé si és un bon moment o no. O quins avantatges i quines dificultats, també, perquè no només hem de parlar de ses avantatges, sinó també de com de complicat pot arribar a ser. Per exemple, per un jove, començar a ser un petit empresari.
Siempre es un buen momento para emprender. Las islas necesitan más emprendimiento. Luego pues están las dificultades, sobre todo burocráticas. Es decir, nosotros como emprendedores, como autónomos, como empresarios, tenemos dos cargas por parte del sector público. Uno son los impuestos, en los que siempre defenderemos que estamos a favor de pagar, pero luego está el tiempo que se le dedica a toda esa burocracia, y ahí estamos en absoluto desacuerdo. Entonces, siempre es un buen momento, por supuesto, y además es una aventura muy bonita crear algo de la nada, así que yo animo a que todo el mundo que quiera emprender, emprenda.
Sembla mal de creure que no existia abans aquesta oficina, aquesta eina, no? Quan va sorgir, semblava que era una cosa que ja estava feta abans, i no, se necessitava aquest servei, tal vegada no en aquest format, no? Perquè se donava facilitats i informació, però no en aquest format en concret. Això podria ajudar a eliminar molta burocràcia, dubtes, sobretot...
Sí, y la duda honesta que nosotros tenemos es que incluso la propia oficina sea capaz de resolver todas esas dudas, ¿no? Al final estamos hablando de que son unas personas que estarán allí y que tienen que saberlo todo.
Exacto.
Entonces va a ser complicado porque, de nuevo, hay mucha burocracia, hay muchas normas, cada día salen nuevas, entonces es un universo de verdad complicado. Sé que ha habido, pues por ejemplo, desde Cámara de Comercio de Mallorca, una ventanilla única, es decir, desde otros sectores se ha intentado crear esa ventanilla única, ese punto de acceso único para tratar de ayudar a la gente que quiera emprender. Ahora bien, el gobierno lo que ha hecho es un muy buen gesto desde nuestro punto de vista, un gesto donde se está apoyando el emprendimiento. Y aquí creo que cabe hacer una reflexión. Ya estamos en el 2026, esto de empresarios contra trabajadores ya no tiene ningún sentido. No habéis parado de hablar durante esta última media hora que faltan trabajadores en todos los sectores.
Exactamente.
Y hoy en día un empresario lo que quiere es que su equipo esté lo más motivado posible y lo más feliz posible. Entonces, cuando desde la política se intenta constantemente enfrentar a unos y a otros, pues es que ya eso está pasado de moda. El que intente ganar votos en ese sentido tendrá nuestro más absoluto rechazo.
És vera que sempre s'ha sentit a dir, o sempre s'anomena aquella frase, no?, que se fa mig en broma de que els autònoms no podeu posar-vos malalts, no? Se fa aquella broma de que no, un autònom no se va posar malalt. D'aquí, i ara que parlaven de l'escut de l'autònom, de que supos que sigui important per Bartolos també, no?, que el govern miri d'assumir aquests primers mesos d'una baixa mèdica, una cosa que, a priori, quan us poseu malalts, no té fins ara cobertura per vosaltres. Com rebeu aquesta notícia?
No puede ser de otra forma que con gran alegría, y creo que se ha hecho un acto de justicia. Es verdad que la justicia para unos y para otros es diferente. En este caso creo que es muy justo. Vamos a separarlo en dos cosas muy rápidas. La primera, los autónomos, los empresarios, nos ponemos casi 5 veces menos enfermos que los trabajadores. Eso es un dato, no estoy opinando.
Y no porque tengo mejor salud, ¿eh?
Es que si quieres tener mejor salud dicen que hay que hacerse autónomo, ¿no? Es un chiste
es una
reflexión. Sí, pero ese es un dato real. Y luego, en relación a las bajas médicas, los dos, tres primeros meses en los que tú te pones enfermo porque te ha pasado algo, has tenido lo que sea, ¿qué sentido tiene pagar una cuota donde no estás generando ingresos y donde se está viendo resentido tu negocio, ¿no? Uh-huh. Creo que eso hoy se ha dado un paso aquí en Baleares, pero hay que llevarlo a nivel nacional y se tiene que implantar a nivel nacional, pero sin ningún tipo de duda. Es que, de nuevo, los que generan empleo son los empresarios, las empresarias que deciden poner una idea en marcha. Cuando tú te pones enfermo, sobre todo al principio de ese negocio donde estás tú solo frente a todo, pues no puedes seguir pagando una cosa que cuando no estás generando dinero.
¿Y crees que los autónomos saben
totes les mesures o totes les ajudes o recursos que tenen al seu abast. Ho dic perquè tu deies, hi ha tanta normativa, hi ha tanta casuística, que no sé si tothom s'ha de fer especialista una mica en la seva branca.
Es muy complicado, es muy complicado. Nosotros desde la asociación intentamos transmitir esas ayudas y no lo conseguimos. Es que al final también estamos, y vosotros lo vivís día a día, ¿no? Estamos totalmente saturados de información y además si eso lo mezclas con lo que acabas de decir de una burocracia y unas normas que no paran de crearse, pues es que es muy complicado estar al día. Yo espero que la tecnología en esto nos ayude. Y ojalá cada vez haya más tecnología en el sector público que nos pueda guiar y ser más concretos en la información que necesitamos en cada momento.
Home, podeu treballar de forma conjunta també, no? Entre aquesta oficina, vosaltres com a entitat, que cada vegada sorgeixin més eines, vol dir que et dona també més facilitats perquè tothom pugui estar al dia de totes les ajudes que hi ha, subvencions, etc.
Por supuesto, por supuesto. El tema es que de nuevo, ya no es nosotros, sino la gente está bombardeada de
quines són les dubtes no? Més, els dubtes més freqüents, per exemple, ara mateix, no? Ens escolten molt d'autònoms, tenim més de 100.000, o sigui que segur que qualcú ens està escoltant i ni tan sols tenia coneixement d'aquesta nova oficina ni de la informació que existeix. Quines solen ser les més freqüents?
La más básica es por dónde empezar.
Quan tu vols emprendre, no?
Exacto. Por dónde empezar, a quién tengo que pagar, dónde me tengo que dar de alta, es por el tipo de negocio, en qué gremio me tengo que meter... Esas son las más básicas. Luego, ¿qué tipo de impuestos voy a tener que pagar? Pues que empezamos a hacer una lista muy larga, pero la más básica y la principal, para no extenderme demasiado, es por dónde empezar.
Claro, bona pregunta, ¿eh? ¿Per on comences?
Claro, por supuesto.
Sobretot pel tema de la burocràcia, no? Perquè la burocràcia és una cosa que acaba per desbordar a qualsevol autònom, a qualsevol petit o gran autònom o empresari, que és vera que el tema burocràcia, que si arriba l'hora de fer el trimestre, que si arriba l'hora de començar a preparar-se, si se vol demanar una ajuda... Supos que ara que des també de la tecnologia, que estaria molt bé que la tecnologia, ara que també està tan de moda utilitzar la intel·ligència artificial, vos pugui facilitar també la vida en aquest sentit, no?
Es que la inteligencia artificial la estamos viendo desde muchas veces desde un lado negativo y es que nos... Sí, por supuesto.
Y otro día... positivos, ¿no? Claro.
Y otro día, si me volvéis a invitar, estaré encantado de comentar estos temas porque me dedico a ello. Pero lo que quiero decir es que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a mejorar como sociedad. Y es una herramienta, no nos tenemos que olvidar de eso, que nos puede ayudar en este sentido. Nos puede ayudar a quitarnos tiempo, que es lo que tú comentabas ahora. La burocracia lo que hace es quitarnos tiempo. Quitarnos tiempo que no nos sirve absolutamente para nada a nivel empresarial. Lo único que hace es tiempo, igual dinero, igual que a nuestros clientes y a nuestros empleados no los podemos atender todo lo bien que nos gustaría. Así que sí, ojalá metamos más inteligencia artificial en todos los procesos porque eso nos ayudará a todos como sociedad, no solo a los empresarios, sino a todos.
Y per cloure, la gent... Joan, en totes les dificultats que hi ha, amb l'accés a l'habitatge, amb els preus dels lloguers dels locals, per exemple, no? Ara molta gent treballa online, però també hi ha gent, no?, que ha de trobar un espai físic. Segueix tenint ganes d'emprendre, segueix tenint ganes, no?, de tenir noves il·lusions i apostar per un projecte aquí a les Balears.
Si dijese que
no has dicho sí, no, muy rápido. ¿Eh?
No, porque creo que la gente que nos está viendo y nos está escuchando debe saber que nosotros decimos, o al menos yo intento decir siempre la verdad y ser honesto. Hoy en día hay mucha gente que se cansa de ser empresario o empresaria y se va al sector público. Y eso es una realidad. Ayer mismo sé de un amigo que ha vendido parte de su restaurante y quiere ser bombero. Eso es una realidad porque está cansado. Ahora bien, no hay, desde mi punto de vista a nivel laboral, no hay nada más satisfactorio que tener una idea y ponerla en marcha. Y eso pues hace que cuando eres emprendedor o emprendedora, pues tengas una fuerza y una voluntad que quieras crear cosas.
I també vosaltres sempre deis que a vegades no surt bé a la primera. De fet, les estadístiques diuen que els negocis que funcionen molt bé, no?, i que han donat molt de fruits en el futur és perquè hi havia tal vegada 3 intents, 4 intents en el passat, que la gent no se desanimi, no?, que és part d'una estadística. A vegades no surt bé a
la primera.
Por supuesto,
la cantidad de empresas que desaparecen a los 5 años
es molt alta,
es un 80%. Entonces estamos hablando que necesitamos probar, necesitamos ser ágiles en demostrar que nuestro negocio es válido y funciona y así pues avanzar lo más rápido posible y sobre todo generar empleo, que es lo que a nosotros nos hace ilusión.
Que ningú se li llevin ses ganes d'emprendre, no? De ser el seu propi cap, de dur a marxa, no? Una iniciativa, un somni, i que es pugui fer realitat. Hem parlat, no?, sobre aquestes novetats, sobre l'escut de l'autònom, sobre la nova oficina, amb Joan Blanques, president de l'Associació de Joves Empresaris de les Illes Balears. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
10:34, uns consells, seguim en ruta aquest dijous.
Tres ràdios, Dial.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però a nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 10:36. Vos contam ara que la revista Proceedings of the National Academy of Science ha publicat un article amb segell de la Universitat de les Illes Balears. Aquest estudi internacional, en el qual ha col·laborat la Universitat de les Illes Balears, aporta una nova perspectiva en la investigació de les emocions polítiques.
Fixa't tu quines coses, eh? Idò, en el resultat s'explica com cada emoció té un mapa corporal propi i que aquests canvien quan es traslladen a l'àmbit polític. Aquest enfocament que és innovador, permet capturar no només què sentim, sinó també com ho vivim físicament.
A més, aquest estudi ens permet entendre com vivim la política i ens ajuda a donar resposta a qüestions com la polarització o també la participació. I tenim avui a nosaltres en Àlex Gálvez, professor del Departament de Psicologia i investigador principal del grup de recerca AC2 Lab, un dels responsables d'aquest estudi, que volem comentar amb ell. Àlex, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por vuestro tiempo.
No, a tu encantats per atendre'ns. I te volien demanar, com ha participat la Universitat de les Illes Balears en aquesta investigació?
Bueno, yo soy uno de los investigadores, que es uno de los coautores del artículo de investigación, porque en el pasado utilicé este tipo de metodología y ahora básicamente a través de colaboraciones lo que hemos hecho es aplicar esta metodología de cómo se sienten las emociones en el cuerpo, pero en el ámbito político. Así que mi ayuda ha sido en el diseño del estudio, análisis de resultados y en cada fase del proyecto.
I com s'ha duit a terme aquest estudi? Quines havien de ser les característiques dels participants?
Bueno, es un estudio que se ha hecho online, básicamente con una plataforma que consigue participantes que realizan estudios en su ordenador, desde casa. Y lo hemos hecho con participantes de Estados Unidos. Simplemente eran participantes que fueran mayor de edad y cumplieran unos criterios básicos que les pudiera realizar la tarea en el ordenador. Y lo que han hecho es básicamente realizar una serie de contestar una serie de preguntes en l'ordenador per a poder obtenir aquests datos.
Àlex, mos crea molta curiositat, no?, aquest estudi, i, clar, mos agradaria saber, o que mos contassis, com les emocions de les persones se tradueixen en aquestes sensacions físiques. Quins són, per exemple, aquests mapes corporals més comuns que heu pogut traçar?
Vale. Pues en primero de todo, un poco el contexto sería que cuando uno piensa en política piensa en algo como muy racional, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es algo muy visceral y seguro que todos lo podemos reportar con el tipo de contexto que vivimos en el día a día. Tan solo hace unos minutos hablabais sobre Donald Trump, Pedro Sánchez, etcétera, y estoy seguro que la gente no pensaba sobre estos conceptos, estos personajes de una forma puramente intelectual, sino que seguramente hay algo en vuestro cuerpo que reacciona a ello cuando oís estos nombres.
Totalmente.
Entonces, lo que hemos hecho básicamente es... Sí, exacto. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es utilizar una técnica que se empezó a aplicar hace unos años y que reportó que alrededor de todo el planeta las personas más o menos tienen sensaciones corporales que son muy parecidas para una serie de emociones, como puede ser la alegría, la tristeza, la rabia... Un ejemplo claro es ansiedad en el pecho. Mucha gente reporta que cuando tiene ansiedad lo siente en el pecho. O que cuando siente tristeza, siente como si sus brazos y piernas les pesaran más. Nosotros lo que hemos hecho es este mismo tipo de preguntas, pero haciendo preguntas sobre las emociones con un carácter político. ¿Dónde sientes tú la ansiedad política? ¿Dónde sientes tú la esperanza política? Y lo que hemos visto es que el reporte que da la gente sobre la experiencia de estas emociones en el cuerpo difiere de las emociones que podríamos considerar normales. Por ejemplo, el asco se siente más en el pecho, en la versión política. En la versión, digamos, estándar, se siente más en el estómago. O la esperanza se siente menos, de hecho, en el pecho. O la tristeza, digamos, política, básicamente es un poquito diferente de la tristeza normal, en la que parece que perdemos un poco la fuerza en brazos y piernas.
I, Àlex, perquè ens en fas una idea, quin tipus de preguntes fèieu o quin tipus de proves s'havien de sotmetre els que participaven en aquest estudi?
Pues es muy buena pregunta. Aparte de preguntarles dónde sentían emociones en el cuerpo para emociones estándar y políticas, también les preguntamos, por ejemplo, si eran más demócratas o republicanos. También intentamos evaluar si sabían más o menos sobre política. E importante, también miramos si tenían participación política. ¿Vas a votar? ¿Participas? ¿Te interesas? ¿Lees? Etcétera. Entonces, hicimos una serie de cuestionarios que nos permitieron recoger toda esta información y relacionarlo con cómo se sentían las emociones en el cuerpo, en su versión más política.
Hi havia preguntes relacionades amb polítics concrets? Supos que ara tothom pensa en Donald Trump, no? Sí, hi havia una pregunta dedicada en el president dels Estats Units i tothom s'enduia setmanes pit, o no funcionava així el vostre estudi?
No, el tipus de preguntes que utilizamos sobre cuestionarios son cuestionarios, digamos, estandarizados, validados, que la gente alrededor del mundo puede utilizar independientemente del país. Por eso intentamos no hacer preguntas muy específicas. Eso no quiere decir que de forma indirecta quien está al mando en diferentes países... pues pueda influir en cómo se percibe la política en ese momento. Pero utilizamos preguntas muy cerradas, muy concretas, específicas y validadas.
I fet, ja ho sabeu,
sí.
Un estudi per saber exactament com vos afecta la política, que a vegades mos pensam que tot és emoció, i ara ja sabem, evidentment que sí.
No, i que d'anàlegs que moltes vegades mos pensam que la política és una cosa molt racional i és una mica, pot arribar a ser
Àlex, mitjana. Quantes vegades ha generat discussions a taula entre famílies, entre parelles, no només, no? Ara, aquest estudi que és superinteressant,
sí. Moltes sobre taules de Nadal, la política és un tema que està vetat.
Prohibida, vetat.
Sí, que dius, no, que no surti la política, que després...
Home... Si me permitís, algo que creo que es importante, que no se ha mencionado hasta ahora, es que cuanto más sentían las emociones en el cuerpo estas personas, que básicamente lo hacían viendo una silueta en el ordenador y con el ratón sombreaban encima de las partes del cuerpo donde ellos tenían esas sensaciones. Y lo que se ha visto en este artículo es que cuanto más sentían estas sensaciones en el cuerpo, estas emociones corporales en la política, parece que más participan en ello. Es decir, que seguramente nos enfrentamos a una población en la que aquellas personas que sienten algo en su cuerpo emocionalmente participan de esta, participan de la política, se interesan, leen, votan, etc. En cambio, podríamos también ver un espectro de personas en las que básicamente no tienen estas sensaciones o las tienen mucho más mitigadas, y son estas precisamente las que participan menos de esta. Así que es muy posible que eso sea uno de los factores que conduce a la gente a sentir algo y a actuar sobre este algo en el ámbito político.
Conclusió, no discutir sobre política que passa a factura a la salut. Ja hem vist que la política genera algunes emocions, que aquestes emocions se poden traduir a les diferents parts del cos. Físicament. O sigui que...
I que quan més t'agrades la política, més t'emociones. Perquè, clar, això també anirà bé en certs moments aquest estudi per investigar com se pot controlar l'absentisme i que si ja ens interessi, perquè, evidentment, si és un tema que també és visceral, els sentiments, si se van ampliant aquests estudis de sentiment i política, pot ser que va amb l'absentisme i tothom acaba anant a votar.
Perjudica seriosament la salut, podríem dir, no? La política.
Jo
som
més d'aquella cançó de Vino Tinto, Habla, Pueblo, Habla. Tuyo es el mañana.
Àlex, molt interessant aquest estudi, de veres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per el vostre temps. Bona mañana.
Igualment per tu, no discutiu sobre política vosaltres a casa, o sí?
Sí.
Sí, eh?
Cal que pipsi.
Jo me n'afluix, mira el que t'he dit.
És que Anna Marta i jo s'ho hem de discutir per tot. És a dir, nosaltres...
Perdona, aquesta cosa que acabes de fer, com si nosaltres visquéssim plegats, a casa no, però Anna Marta i jo és que venia que vivim junts.
He dit que a casa no, perquè tu a casa estàs en la teva família, jo a casa estic en la meva, però tu i jo som un matrimoni laboral, ho dic perquè gent que això demana, som un matrimoni laboral que compartim cada dematí, i qual que cada vespre en els 5 dies, per tant... Tenim temps i hores per discutir.
I ho fem.
Jo no soc de donar consells, però aquí sí que donaria un. Més valen afluixar-se d'això. Passar directament.
Val més riure.
Sí, no intervenir, perquè no sé què viuran les opinions de la gent respecte a la política. I al final es fer ratxes dins aigua i no, paga la pena.
Allò que tu diguis, namasté, grau.
Discutim, però no en tema, en política, no.
Que siguin uns altres temes.
Però, és una discussió constructiva. Exacte. Una mica entesa com a l'època de la il·lustració.
Per formar-se.
Mos agrada intercanviar opinions.
Exacte.
No, que passa factura i, a més, se tradueixen a diferents parts del teu cos. O sigui que no paga la pena. 10:45. Una pausa, continuem en ruta, però abans si me deixeu actualitzar la darrera hora de Venezuela, sempre cada dia intentam seguir pendents, no?, de tot el que està passant allà. Continuem en xifres malauradament molt dures, un balanç oficial que ja s'eleva més de 3.600 morts per aquest doble terratrèmol que va sacsejar el país, mentre que el nombre de ferits s'acosta al de 7.000, però podria ser una xifra molt superior, Joana.
Sí, Marta, els equips d'emergència mantenen una intensa operació de rescat encara ara, a hores d'ara. En les darreres hores s'han localitzat 11 persones en vida davall dels enderrocs, tot i que encara hi ha centenars de desapareguts, també. Entre les víctimes, per cert, que hi ha també ciutadans espanyols.
Així és, Joana, fins ara s'han confirmat 36 morts espanyols i 138 persones continuen desaparegudes, segons les dades facilitades per les autoritats. La catàstrofe ha deixat també una greu crisi humanitària, prop de 18.000 persones s'han quedat sense llar i les imatges de les zones afectades mostren edificis esfondrats i barris sencers devastats.
Ahir dimecres tornaven, per cert, a les Balears els 9 rescatistes que se varen desplaçar a l'epicentre d'aquest desastre. Han arribat profundament impactats per l'experiència viscuda i expliquen que han hagut d'afrontar situacions extremadament dures. Per exemple, segons han relatat, en alguns casos es localitzava a persones en vida, però aquestes acabaven morint, Marta, abans de poder ser alliberades.
No me puc imaginar la frustració de viure, no? També vaig poder llegir el titular dels diaris ahir sobre aquests testimonis del grup de rescat balear i la veritat és que mos deixa sense paraules. Molt de suport a totes aquestes persones que han hagut de tornar i que probablement han vengut amb el cor estret. És un testimoni que reflecteix la magnitud d'una de les pitjors tragèdies que ha viscut Venezuela les darreres dècades. Escoltem uns consells i seguim amb més propostes.
Altres ràdios, música.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Són les 10 i 49 minuts. Continuem amb més propostes. En concret, un projecte literari de micromecenatge que s'ha fet realitat. Ens referim a Petita Walden.
Para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre.
Jota Pastor és un creador sollerica amb una trajectòria vinculada a la poesia, al teatre i també a la creació escènica. Ara ha fet el salt a la narrativa amb aquest llibre, Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, una obra nascuda d'un moment personal complet que pren com a metàfora l'edifici Walden per reflexionar sobre les relacions, la manera com les habitam i també com de vegades, Xisco, estimar implica... Sobre partir.
Així és, el llibre, il·lustrat per Llorenç Raïm, es va publicar gràcies a una campanya de micromecenatge impulsada per el CEP i l'ANANSA a través d'edita.cat. El llibre ja és una realitat, de fet el tenim aquí a les mans, aquest petit a Walden, i aquest dissabte el presentaran al celler Macià Batlle de Santa Maria. I en volen parlar precisament l'autor, amb en Pere J. Pastor, i l'il·lustrador, Llorenç Raïm, que ja tenim aquí a estudi. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
Molt bon dia, molt bé.
Molt bon dia.
Primer de tot, anem a parlar d'aquesta campanya de micromecenatge. Pere, supos que quan vas veure que la feina que havies fet, els textos que havies escrit i que per tu varen suposar també mostrar-te d'una altra manera en els teus lectors, ha pagat la pena tota la feina perquè el llibre, et cert, que ha quedat preciós.
Sí, la veritat que visualment, com ha quedat, la veritat que jo estic molt, molt, molt encantat per les il·lustracions i per la feina que s'ha fet de l'edició d'aquest llibre. Que inicialment no havia de ser un llibre, inicialment era un passar el que havia de passar i que m'ha servís a mi, però aquí el bon amic Llorenç va insistir en que aquest llibre va ser una de les primeres persones que el va llegir, va ser un dels primers que va insistir en que aquest llibre s'havia de publicar o que havia d'anar a concursos o el que fos. Va insistir tant que en el final el vàrem presentar a diverses editorials i el CEP i l'ANANSA va tirar endavant.
A vegades una petita s'empenta, no? Fa que s'acabi convertit en realitat, perquè per ventura tu el tenies dins un calaix i només el volies mostrar per llegir. Però clar, dèiem que naixia d'un moment personal complicat, fins i tot tu has dit que és un llibre sobre salut mental. Conta-mos una mica, com vares fer teràpia, no?, per dir-ho d'alguna manera amb aquest llibre.
És així, és a dir, a veure, el llibre no parla directament de salut mental, sí que hi està d'alguna manera està implícit, però sí que està escrit des d'un moment de sotrac mental, un moment en què havia d'entendre coses que estaven passant, coses que tal vegada, a vegades, vas acceptant, però hi ha qualque cosa que no acaba de quadrar, no? I això és el que me va impulsar a fer uns primers testos i arran de fer-ne 4 o 5 vaig pensar, estant un dia davant l'edifici Walden a Sant Just, aquesta metàfora, que no sé on maduria, d'imaginar com seria una relació des de dins l'edifici Walden.
És que les emocions se tradueixen, no?, a vegades en patiment, com és el cas abans que parlàveu de deixar partir. Per cert, estem compartint les il·lustracions de Llorenç i ven com si un balconet hagués partit i just té formata de cor. No sé si he captat bé l'essència, però faria al·lusió en aquest deixar partir, aquest cor que somos escapa, no?, en aquesta estructura de l'edifici. Ho he captat bé?
Sí, és una mica una idea de... Acaba sent com una mena de papallona
Però fixa't, no és només això, sinó que tota la il·lustració no està ben acabada. I no és que sigui un error d'impressió, sinó que intencionadament tota la relació no és claríssima i, per tant, penso que la il·lustració de la portada no havia de ser tampoc claríssima, ha de deixar una mica idees obertes. Se desmorona una mica en una zona, no? Exacte. A les zones està molt clara, ben visible, segons com se desmorona, perquè reflexa bastant el que hi ha dintre el llibre. És que a vegades l'amor se mos desmorona, eh?
Totalment.
I se mos va de germans.
És igual, en un moment determinat també hi va haver trossos que van passar per ull. És a dir, la metàfora està com molt ben, molt ben construïda. Li va demanant a Llorenç, i ara tornant en Pere, com s'il·lustra o com se dibuixa el patiment d'un altre. Que això, per mi, ha de ser el més complicat del món. Agafant aquest llibre, com te vas plantejar fer les il·lustracions? La metàfora d'aquest edifici era clara, però també com està posar dibuixos a la vida d'una altra persona.
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè Pere tenia bastant clar quines il·lustracions volia i a on, i com que, a veure, quan un amic et demana ajuda, el que fas és procurar-lo ajudar amb el que ell vol. Llavors jo vaig fer bàsicament les il·lustracions que ell em demanava, però les vaig fer jo, eh? No són d'intel·ligència artificial, són fetes una per una meva... I vaig fer les que ell va voler. El que passa és que després me'n vaig adonar que n'hi cabien moltes més. I llavors, jo ara el que estic fent és el meu propi exemplar, que el tinc, i estic posant altres il·lustracions per dintre perquè em criden l'atenció, perquè hi ha molt a dir.
És com una revisió del projecte.
No ben bé, és la meva reinterpretació personal.
És com un director's cut, és a dir, és com tornar un altre pic a un projecte quan ja el tens acabat i dir tot allò que m'hagués agradat fer, però que per un tema de temps o per petició de l'autor no vaig fer.
Que era la meva funció, era ajudar-lo. Per tant, no vaig tenir cap dubte. Jo havia de fer les il·lustracions que ell volia. I un cop el llibre és fet, hi ha coses com ara, no sé si es veu, però com aquesta... que no té res a veure, i té altres, i tinc altres il·lustracions, com ara, no sé, quan parla de la nau...
Veiem unes màscares de teatre, veiem un estel, hem vist una somera que estava estirant un carro. Això és la reinterpretació que ha fet en Llorenç Arraïma. Un pit s'ha publicat aquest llibre. Aquestes il·lustracions, recuperau el programa La Carta, no us ho trobareu, perquè el llibre està il·lustrat d'una altra manera. I, Pere, moltes vegades se parla d'aquesta escriptura terapèutica. També de vegades crec que n'abusam d'aquest concepte, perquè el que aquí és molt bona literatura. No sé en quin moment a tu te va costar una micona deixar de banda el problema que tenies per tornar a ser l'autor que eres. Perquè combinar aquestes dues coses perquè quedi un llibre com el que tu has fet no és gens fàcil.
La veritat és que a vegades te passen coses a la vida que no saps ni com els has d'afrontar ni de la manera que acabaran, no? Això va sortir, simplement. Era el que tenia a dins, és el que volia treure. Hem xerrat a vegades amb en Llorenç que no és un llibre per passar comptes de res, simplement per explicar una cosa. No és la història com va ser, simplement una reinterpretació de com, bueno, de com veig com poden ser les relacions, no? Sigui d'amistat, sigui de pare, sigui de feina, sigui del que sigui, no? A vegades evitar algú no és tan fàcil com us pensam, no?
Sí, perquè de vegades, segons escrius tu, no hi ha més remei que marxar, malgrat que l'amor no hagi volgut partir. Situació complicada,
que
aquesta. Clar, perquè quan un amor s'acaba, tot tenim clar que hem de dividir els camins, però quan encara et sentimentes allà, supos sí. Que remou molt més.
Clar, això és una de ses parts autobiogràfiques del llibre, que vam deixar la relació estimant-nos i enamorats després de 2 anys i mig, una cosa estranyíssima, no? Però sí, vull dir, va ser així, i això, tal vegada, fa més mal, perquè no hi ha un motiu, no hi ha un motiu concret que diguis, hi ha hagut una mentida, una... No.
És que sempre se diu que la qualitat de l'amor també depèn de la qualitat de la ruptura, no? Mm-hmm. Que depèn de com acabes aquesta relació, també te pot dir com ha estat, no? Aquest procés, aquest camí... Haurien de tenir bones ruptures. La realitat ens diu el contrari, perquè quantes persones se duen bé, mantenen relació amb els seus ex, no parlen bé de les seves relacions anteriors... Ostres, això és un debat superinteressant,
eh? Les relacions són molt complicades. Són molt complicades.
Les persones que també...
Correcte,
no?
Correcte.
És una cosa que dius altra.
Sí, sí. Una de les coses boniques que veig en aquest llibre és el que no hi ha. que és que no hi ha cap judici de valor intentant buscar qui és culpable.
Molt bé.
I això ho vaig trobar preciós. Sí, sí que hi ha un plantejament complicat... Sí,
no
hi trobem
moltes... allò de no ets tu, sóc jo, tampoc, no?
No, 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 és allò de dir, això ens ha passat i ja està. Però aquest no buscar culpables em semblava una de les coses precioses d'aquest llibre.
Llibre, perdona, Xisco.
No, llibre recomanadíssim.
Però tu passes per elles.
I per no per elles, i per entendre una mica el que ets a vida. Jo el vaig poder llegir quan, abans de publicar-lo, perquè amb en Pere ja n'havíem parlat, i sí que és cert que el que sorprèn molt és que tu tenies un registre com molt d'humor, de fet, per xarxes, de connexió com humorista, però aquí has posat sobre la taula tot el contrari. No sé si hi va haver un moment com de vergonyeta pròpia, que dius, no sé si mostrar-me, si te va costar molt haver de mostrar aquesta cara bé, o aquesta cara com a més feble, com a més vulnerable, no. Feta paraules.
No, perquè jo tota la vida, a banda de... que molta gent me coneix per fer humor últimament a les xarxes, sempre he escrit. Tinc moltes poesies, tinc moltes coses, tinc molt de textos, tinc fins i tot una segona part d'aquest llibre ja escrita, més o manco, però sempre he escrit. Però no, por a mostrar-me cap ni una.
De fet, aquí no hi ha cap por. Se mostren els sentiments a flor de pell, petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te. Una autèntica joia que mos fa repensar les nostres relacions.
Dissabte, presentació Santa Maria, en el celler Macià Batlle.
No, només volia dir...
No, se'ns esgota el temps. Ja està. Pere, Jorans, moltíssimes gràcies. Notícies, continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.